Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 7 de maig del 2023. Va, que fa una hora i mitja que ha sortit el sol per Cadaqués i tenim tot el dia per davant fins a les 9 de la nit que es pondrà per al canal, altra punta del país. Un diumenge que, aleluia, tornen les pluges cap al migdia i tarda, la meitat nord del país, sobretot Catalunya Central, comarques de Girona, Pirineu. Més tard, cap al vespre, Maresme, Vallès, àrea metropolitana, amb risc fins i tot de calamarsades o de ruixats intensos, sobretot al centre del país. De seguida ens ho detalla el Martí Olivera. Està fet en aquest aspecte? Sincerament, sembla que el versió RAC1, amb la seva visita a Montserrat, va desllorigar alguna cosa, perquè de cara a la setmana que ve, avisa el Martí, que sembla que gairebé cada dia, excepte demà, pot ploure amb més o menys ganes a Catalunya. No per revertir la sequera, evidentment, però benvingut sigui. I ressalto que és el versió RAC1 per no induir a l'error, perquè, com sabeu, és evident que la visita que va tenir efectes meteorològics va ser la del senyor Marcelí Virgili i el senyor Vicenç Martí, i no la de Barack Obama i de Steven Spielberg, que, per no saber, evidentment, no està en el cas de la sequera, malgrat els hi hagin donat el beneplàcit. Bé, en tot cas, dia de remullada, benvinguda sigui, de seguida tots els detalls. Pluja intensa, també la que va caure ahir a Londres, a la cerimònia de coronació de Carles III i Camila, els nous monarques britànics en un dia per la història. Avui aquelles portades de col·leccionista al quiosc amb fotos impressionants, perquè ahir, com explicàvem, va ser el gran espectacle televisiu. Una BBC sempre impoluta, transmetent tots els detalls, un món molt de fantasia, no? De prínceps i de princeses, de corones plenes de pedres precioses, de carruatges daurats, espases, olis sagrats, cavalls, ceptres de poder, orbes sobirans, en fi, excessos medievals i opulents, com es pot veure en les fotografies de la premsa. Us recomano que busqueu la pàgina 2 del diari El País, on es veu Carles amb mirada cap a baix, on es denota el pes literal de la corona que du al cap. Una túnica daurada, una estola també daurada, un guant blanc a la mà dreta, la mà que aguanta el ceptre de poder, i a l'esquerra el ceptre espiritual, tots dos d'or massís. Ahir tenia bastantes dificultats per aixecar-se perquè precisament no podia fer servir les mans. Com deia Laura Pontnou, ahir a la transmissió és una mica com l'arbre de Nadal, que s'hi va afegint cada cop més decoracions a veure si caben, fins que allò, en fi, acaba passant una barbaritat. De fet, sense voler ser blasfem, però a mi, veient aquesta fotografia de Carles ahir amb els ceptres de poder i amb les túniques daurades, m'ha recordat moltíssim la imatge de Judit Martín interpretant la Virgen del Rocío a l'Està passant de TV3. Doncs bé, així va ser la coronació, l'acte litúrgic clau de la monarquia britànica, juntament amb els casaments i amb els enterraments, i que serveix també per afiançar la imatge pública que suporta la institució. I sortint del conte d'una altra època, avui ja tornem a la realitat. La mirada cap als cels a veure si plou, la mirada a les vies i els horaris del tren a veure si van. Spoiler, no van. Els carrers tallats per les curses a Barcelona i una altra cursa, l'electoral, que arrenca la setmana que ve. Coses molt més mundans, molt més prosaiques, però força més reals que no reials. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i 4, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents que torni la pluja a Catalunya. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per episodis intensos a partir de la tarda, sobretot a la Catalunya Central i Girona. Mentrestant, ahir a la cimera social contra la sequera, les entitats van demanar que s'obligui als pobles de més de 5.000 habitants a tenir també un pla d'emergència.
Mentrestant, Pere Aragonès demana una aliança de país per exigir a l'Estat que traspassi la gestió de Rodalies a la Generalitat arran de la la polèmica incidència a l'R2 a Gavà. Segons un informe de DIF, que avui, per cert, publica el diari Opune.es, l'any passat es van cancel·lar més de 2.000 trens a la xarxa catalana i va haver-hi retards acumulats de 100 minuts.
Mentrestant, als Estats Units hi ha hagut almenys 9 morts i 7 ferits en un nou tiroteig massiu. Ha passat en un centre comercial a Allen, Texas. La policia ha matat l'atacant, un home que ha arribat sol en cotxe al recinte, s'ha aturat davant d'una botiga i ha obert foc, provocant escenes de pànic i caos.
I mentrestant, el Regne Unit, que es lleva avui amb la ressaca per la coronació dels reis Carles i Camila, que es va convertir en un espectacle històric amb la pompa i la simbologia britànica, avui que continuen les celebracions a Londres, hi haurà dinars populars, de fet, arreu del país, i a la nit els reis seran a Windsor en un concert amb estrelles internacionals.
I llibertat a mesures cautelars per l'excoordinador de l'infantil del Club de Futbol de Santa Perpètua de Mogoda. L'home està acusat d'abusos a menors i ja acumula 8 denúncies i 3 detencions. Un jutjat de Sabadell ha decretat un ordre d'allunyament i d'incomunicació cap a les últimes víctimes que l'han denunciat.
Als esports, el Madrid és el campió de la Copa del Rei després de superar l'Osasuna per 2-1 amb un doblet de Rodrigo després de jugades de Vinícius, que va tornar a ser protagonista negatiu sobre el terreny de joc. És la 20a Copa de la història del Madrid, que d'aquí a 2 dies es juga la temporada amb l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem, una setmana després, tornen les pluges a Catalunya. Ara de seguida parlarem de la coronació ahir de Carles III, de la victòria també del Reial Madrid a la Copa del Rei de Futbol, de la picabaralla política amb Rodalies, que torna a ser el centre de la polèmica, però abans, avui que tornarà a ploure a Catalunya i ho pot fer amb certa intensitat. De fet, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat per pluges intenses que arribaran a partir del migdia i que afectaran principalment la Catalunya central i l'interior de Girona. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ha de ploure molt fort? És així en alguns d'aquests punts del país?
Sí? Exacte, sobretot al centre del país durant la tarda. Aproximadament entre les 4 i les 8 seran les hores quan tindrem els ruixats i les tempestes més fortes. Tempestes que baixaran des del Prepirineu, des de la zona del Cadí, Ripollès, Solsonès, Berguedà, cap al centre del país, afectant principalment Osona, Lluçanès, Moianès, la Selva, la Garrotxa, també el Bages. Segurament a últimes hores del dia aquests ruixats poden ser localment forts, com passava diumenge i dilluns passat a la zona del Vallès, arribar més desgastades aquestes tronades cap al Maresme, la Selva Marítima, fins i tot la ciutat de Barcelona, algun ruixat fort als voltants doncs de quarts de set. La set serà més tard de vespre a la costa, però el plat fora ben dinat, sobretot a la Catalunya central i al Pirineu gironí. Precaució, 20-30, potser 40 litres per metre quadrat en pocs minuts, amb calamarsa, pedra, fortes ventades. Per tot plegat, doncs, tenim aquest pla Inuncat en fase de prealerta i aquests avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, que afecten sobretot el Ripollès, Osona i la Selva. Però creiem que les tempestes també poden ser especialment fortes al voltant del Lluçanès, Moianès i el Pla de Bages. Per tant, molta precaució, és diumenge, molta mobilitat a les carreteres, sobretot a la tarda, amb aquesta operació tornada del cap de setmana, que coincidirà amb el patac més important d'aquestes tronades.
Pluges benvingudes, evidentment, no sé si capçaleres de rius o no, però en tot cas que deixen al marge un dia més les comarques de Lleida i les de l'Ebre, no?
Sí, fixa't que pràcticament no les hem esmentat. És veritat que han passat alguns ruixats aquesta matinada a les comarques del Pla de Lleida, del Camp de Tarragona i l'Ebre. Ha caigut un litre per metre quadrat a Siurana, un litre al Priorat, aigua insuficient, evidentment, que avui doncs passarà més pena que glòria aquest front per les comarques de Tarragona i de Lleida.
Però la bona notícia també, Martí, és més enllà de les pluges d'avui, que són molt benvingudes, encara que no caiguin a tot arreu, no serà, la part bona és que no és l'únic episodi dels pròxims dies. De fet, la setmana que ve és força plujosa.
Sí, pinta bé, pinta bé. Som optimistes amb aquestes tongades de pluges que anirem tenint, sobretot a partir de dimarts. Demà dilluns, una treva per començar la setmana, sol, algunes boires matinals, tranquil·litat, i després dimarts, avançada la tarda, tornarà a entrar un front amb ruixats i tronades de nou. Pirineu, Girona, Barcelona, més esporàdics aquests ruixats a Ponent i al sud, però dimecres, dijous, tindrem diverses oportunitats per anar regant doncs diferents punts del país. Ho anirem seguint, és una molt bona notícia per encarar aquest mes de maig.
Gràcies, Martí, fins ara.
Fins ara.
Tot i aquesta pluja, és evident que la situació de sequera continua sent molt preocupant. De fet, ahir va haver-hi una cimera de moviments ecologistes i ambientals a Catalunya, de la societat civil, fent un clam contra l'enfocament polític que s'està fent. Consideren que és un fracàs i que les mesures que s'han impulsat són insuficients. Per això es van reunir pel seu compte a Girona i van consensuar una cinquantena de propostes que faran arribar al govern de Catalunya en les pròximes setmanes. Corresponsal de RAC1 Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Les organitzacions mediambientals consideren que la gestió que s'està fent de la sequera és interessada i no s'aborden les causes estructurals per motius econòmics. Van autoconvocar-se perquè consideren que el govern no els té en compte i volen buscar solucions per fer front a la falta d'aigua després que la cimera entre el govern i els grups de l'oposició per consensuar mesures urgents al mes de març acabés sense acord. La titllen de fracàs. El portaveu d'Aigua és Vida, Dante Mascheu, va assegurar que els preocupa la nova llei de sequera.
Estem a un mes d'eleccions, és una baralla electoralista i demostra la poca classe política en l'abordatge d'una crisi com la que tenim avui dia. També creiem que no podem tirar enrere amb les noves lleis, hem d'anar a millor i ens preocupa, per exemple, en les esmenes que hem pogut llegir, que es permeti l'ompliment de piscines privades, públiques, quan això ja ho havíem guanyat enrere.
També volen tenir accés a les dades de consums de l'Agència Catalana de l'Aigua per fer una bona planificació i que s'obligui als municipis a tenir un pla de sequera.
Gràcies, Bàrbara. A la mateixa hora que aquestes entitats criticaven l'actuació del govern pel que fa a la sequera, el president Pere Aragonès responia a les reclamacions dels pagesos afectats pels tancaments dels canals Urgell i Segarra-Garrigues. Va reconèixer que serà una temporada difícil pels agricultors i va demanar al Ministeri que proposi un pla d'ajudes per compensar-los les pèrdues.
Per part nostra no quedarà. Nosaltres hem estat reclamant al Ministeri d'Agricultura, que és el competent, que posi sobre la taula una proposta d'ajudes. Un cop aquesta proposta estigui sobre la taula, el govern de Catalunya també hi serà, com hi hem estat en el passat.
En tot cas, mentre no es concreta res sobre aquestes ajudes, el fet és que la sequera fa preveure pèrdues milionàries a la pagesia, i ho vam estar explicant la setmana passada amb el tancament del canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues. Avui llegim el Punt Avui que Unió de Pagesos parla de 700 milions d'euros si moren els arbres fruiters que podrien morir per la falta de rec. La mateixa entitat també parla de 180 milions de pèrdues pels agricultors de cereal de secà. En tot cas, aviat les conseqüències es podrien fer visibles als prestatges dels supermercats que es podrien buidar de cara a l'estiu. Hi ha cooperatives agràries que alerten que faltaran aliments com fruita dolça, llet, ametlles i oli d'oliva. Donen per fet que s'hauran de substituir per productes provenents d'altres països que es vendran, i això té conseqüències, més cars. Una situació que els pagesos volen evitar. La seva prioritat aquest any és que bona part de la producció es quedi a Catalunya i per això demanen un cop de mà a les administracions, Adrià García.
El tancament dels dos grans canals a les Terres de Lleida deixarà la collita de fruita sota mínim, sobretot de poma i pera, i és que aquesta zona concentra més de la meitat de la producció de tot l'estat. El president de l'Associació de Cooperatives, Ramon Sarroca, adverteix a RAC1 que aquest estiu es notarà més que mai el desembarcament de productes d'altres països.
La poma pot arribar a vindre de Polònia, la pera pot arribar a vindre de Bèlgica. Si aquí no n'hi ha, vol dir un encariment de preus, vol dir una pèrdua de mercat per part de les nostres produccions i que és un col·lapse econòmic per Catalunya molt important.
De fet, els pagesos ja treballen perquè això no passi. El responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Carlos Vicente, explica a RAC1 que intentaran reduir les exportacions i demanen una compensació econòmica a les institucions.
Si gestionem el poc o molt que tinguem i ho redirigim en aquest mercat, que és el de més de proximitat, el nacional, doncs evitarem moltes tensions. I aquest ha de ser un dels objectius. Ara, en aquest moment, passa per ajudes.
També Merca Barney vol posar de la seva part. Expliquen a RAC1 que, tot i que són conscients de l'escassetat d'aliments frescos, prioritzaran els productes de proximitat.
I ara que parlem de sequera, de la falta de pluja, té conseqüències com els incendis. Els bombers de la Generalitat han donat ja per estabilitzar l'incendi que va començar a cremar ahir a primera hora de la tarda, Sanaüja, la Segarra, amb flames que van afectar només 5 hectàrees forestals pròximes al castell de Sanaüja, un incendi que va preocupar els bombers al principi perquè avançava de forma ascendent i això provoca més difícil la seva extinció, però finalment l'actuació ràpida de més d'una dotzena de dotacions va permetre estabilitzar-lo poques hores després. De moment, però encara no se sap com es va formar aquest foc. Precisament sobre l'origen dels incendis, els agents rurals han explicat a RAC1 que més de la meitat provoca dels focs provocats per problemes a la xarxa elèctrica passen a la Catalunya interior. Un problema que fa perdre la son als alcaldes d'aquestes zones que denuncien que les companyies elèctriques els estan deixant de banda. Això mentre els agents rurals i empreses com Endesa asseguren, Aurora Rodríguez, que els últims anys han reforçat les tasques de control i de manteniment d'aquestes instal·lacions.
Un de cada 10 incendis a les comarques de Lleida i a la Catalunya Central són provocats per problemes a la línia elèctrica, sigui pel mal estat de la xarxa o per incidents puntuals. L'últim va ser fa cosa d'un mes al Segrià, on una sobrecàrrega en un transformador va provocar un foc que va calcinar mig miler d'hectàrees. hectàrees. El president del Consell Comarcal, David Massot, denuncia a RAC1 que aquests problemes s'estan cronificant. D'altra banda, les companyies elèctriques adverteixen que cada cop destinen més diners al manteniment de zones de risc. En parla també a RAC1 el cap del cos dels agents rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba.
El que reclamem simplement és que funcioni el sistema, i el sistema ara mateix pues, no acaba de funcionar. Microtalls i transformadors pues, que no estan en bon estat, línies que també ens ocasionen pues, incendis, a veure, és un malestar.
Hi ha una tendència a la baixa. A les companyies es nota la inversió i es nota que hi ha un increment i un control d'aquestes línies.
El cos dels rurals adverteix que bona part d'aquests incendis s'originen a causa dels desperfectes per les ventades.
Arribem ara a 9:15. I aquesta matinada als Estats Units, de nou, déjà vu. Un tiroteig, un altre tiroteig massiu als Estats Units, en aquest cas en un centre comercial ple de gent a la ciutat d'Allen, a Texas, que ha deixat 9 víctimes mortals. El moment que sentíem era quan un home armat ha arribat en cotxe al centre comercial i tan bon punt ha sortit del vehicle, ha començat a disparar a discreció contra desenes de persones. Havia passat a hora de la tarda a Texas, per tant, al centre comercial ple, la policia ha acabat abatent l'atacant, que hauria actuat sol, i més enllà de les víctimes mortals també hi ha, insistim que són 9, també hi ha 7 ferits, alguns d'ells han estat molt greu.
Ha passat quan en aquesta zona dels Estats Units eren 3:45 de la tarda. L'home s'ha aturat davant d'una botiga de roba i ha obert foc a tort i a dret. Un policia que estava al centre comercial ha sentit els trets i els crits de pànic de la gent i ha aconseguit abatre l'atacant. Després ha avisat les ambulàncies que han evacuat els ferits. En total, l'assaltant ha matat 8 persones, una d'elles un infant. El governador republicà de Texas, Greg Abbott, ha qualificat l'atac de tragèdia indescriptible. Unes declaracions que han incendiat les xarxes socials, i és que fa només uns mesos el seu govern va abanderar una llei per relaxar les restriccions de l'ús d'armes.
Precisament arran d'aquest atac, aquesta matinada, insistim, a la ciutat d'Allen, a Texas, amb 9 víctimes mortals, el portal Gun Violence Archive ha actualitzat les dades de tirotejos massius als Estats Units, és a dir, els atemptats amb armes de foc, amb 4 o més morts. Doncs bé, des que va començar l'any, als Estats Units n'hi ha hagut, atenció, 198. 198 atemptats amb 4 o més morts des que va començar l'any, la xifra provisional més alta dels últims 6 anys. Passen ara 9:45. Mentrestant, i en plana internacional, el Regne Unit es desperta avui amb un rei per fi coronat. Carles III, que regna també a les portades de tot el món després de la cerimònia de coronació d'ahir, aquest era el moment culminant. Avui als quioscos britànics es poden comprar diaris que són de col·leccionista, antològics. De fet, el Sunday Telegraph diu simplement edició pel record. A la majoria de capçaleres, el protagonista únic és el monarca, titulars com Llarga vida al rei, feliç i gloriós, el rei del món, i d'altres, en canvi, surt a costat de la reina Camila. Va ser una cerimònia que vam explicar a RAC1, carregada de pompa, de solemnitat, de tradició, que vam veure retransmesa milions i milions de persones d'arreu del planeta. Ara ve l'abadia de Westminster. A Londres hi havia 2.000 convidats davant dels 8.000 que hi va haver-hi per l'anterior coronació fa 70 anys d'Elisabet II. Això sí, hi havia assistents de pràcticament tots els països. Carles III obria l'acte, de fet, amb paraules en record de la seva mare.
I come not to be served, but to serve.
He vingut a servir i no a ser servit. És el mateix compromís exacte que va assumir Elisabet II l'any 1947. Carles III va voler una cerimònia ecumènica, per tant representativa de la pluralitat religiosa del Regne Unit. Això sí, va proclamar-se defensor de la fe protestant anglicana. Aquesta, de fet, era la seva pregària.
Déu de compassió i misericòrdia, el fill del qual va ser enviat no per ser servit, sinó per servir, dona gràcia perquè pugui trobar en el teu cervell la llibertat perfecta i en aquesta llibertat el coneixement de la teva veritat.
La família reial britànica és, de fet, l'única que manté encara la litúrgia de coronar físicament els monarques, que és una tradició, de fet, mil·lenària. No hi van faltar les carrosses daurades, els ceptres d'or, els vestits també daurats, o la processó solemne pels carrers de Londres. Un espectacle que ha costat als britànics 125 milions d'euros en plena crisi econòmica. Corresponsal de RAC1 al Regne Unit, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Carles III diu que com a monarca no ve a ser servit, sinó a servir. És el missatge que va voler traslladar durant la coronació ahir a l'abadia de Westminster, un acte carregat de protocol, tradició medieval i algun punt de modernitat. Una cerimònia amb pompa i durant la qual l'arcabisbe de Canterbury va coronar-lo.
God save the king!
God save the king!
Davant de 2.000 convidats, també es va coronar Camilla, que en dues dècades ha passat de man odiada pel públic a duquessa primer, després convertida en reina consort, i ara directament és reina. Tot i la pluja, milers de persones van esperar durant hores per poder veure Carles i Camilla en dues carrosses reials en l'anada i tornada del Palau de Buckingham a Westminster. Alguns havien fet guàrdia durant dies per aconseguir una posició que els permetés veure els monarques de prop. I un dels altres moments culminants va ser la primera salutació des del balcó del Palau. Hi van ser els reis i els prínceps de Gales, però en canvi en va quedar fora el príncep Enric, que tot i que va assistir a la coronació, de seguida va tornar cap a Califòrnia.
Gràcies, Sergi. Se'n va anar, no va pujar al balcó, de fet no l'haguessin deixat pujar probablement. Els prínceps Guillem i Caterina van tenir aquest paper predominant i prominent a la cerimònia. De fet, una de les imatges va ser Guillem agenollant-se davant del seu pare, del rei, per jurar lleialtat. El rol d'Enric, però, en fi, va ser testimonial, per no dir residual. El van fer entrar sol, el van fer seure en un lloc discret, per no dir apartadíssim, a prop del germà del rei, fins i tot tenia una persona al davant amb una ploma que li tapava la cara durant tota la transmissió. Va ser, insistim, a prop del germà del rei, Andreu, que va ser apartat, recordeu, de la corona, després que el va esquitxar l'escàndol sexual del cas Jeffrey Epstein. Per tant, era la zona dels relegats, on hi havia el príncep Andreu i també Enric. Per cert, en paral·lel a la coronació a Trafalgar Square, la policia va detenir 52 persones que participaven d'una manifestació antimonàrquica. Aquests crits, aquesta escridassada, va ser la reacció dels manifestants en aquesta coronació. Era una marxa pacífica, però s'acusa els arrestats de delictes contra l'ordre públic i conspiració per causar disturbis. De fet, això ja ha generat polèmica al Regne Unit, aquesta detenció de més de 50 persones antimonàrquiques. I un altre so del dia a Anglaterra és aquest. A tots els estadis de futbol, ahir abans dels partits, sonava l'himne britànic, el God Save the King. Al camp del Liverpool el van xiular. Així era xiulat a Anfield, a l'estadi del Liverpool, el God Save the King, o amb una animadversió que ve de lluny, ve des de l'any 80, quan el govern de Margaret Thatcher va reprimir brutalment les vagues de miners. Precisament ahir, el col·lapse de TV3 va emetre l'entrevista sencera al majordom de Diana de Gales, que va explicar que Carles III era un dèspota quan el va conèixer, i ho continua sent, el doblatge de més de TV3.
Però el que us estic intentant explicar és que el príncep de Gales de llavors i rei ara és el déu del seu món, un món on tothom li diu que sí. És clar que sí, senyor. Però si dius que no, te'n vas al carrer. Aquest és el rei.
That is the king.
Això va ser ahir. Avui, doncs, ressaca institucional al Regne Unit, amb més actes previstos encara per marcar la coronació de Carles i Camilla, amb el plat fort, un concert al castell de Windsor aquesta nit, amb estrelles internacionals que ja els veiem a Westminster, Katy Perry, Lionel Richie o Take That. Abans, però, hi haurà dinars populars arreu del país per recaptar fons benèfics i comptaran amb un plat especial escollit pels nous monarques, i no especialment original, una quiche. Corresponsal de RAC1 a Londres, Marina Force, bon dia.
Bon dia. Les celebracions de la coronació continuen avui amb un concert en viu a les 9 hora catalana, organitzat i retransmès per la BBC. Comptarà amb 20.000 convidats, entre els quals 10.000 ciutadans escollits per sorteig i voluntaris de diverses ONGs del rei i la reina. Serà un espectacle impressionant on hi participaran també el cantant d'òpera Andrea Bocelli i l'actor Tom Cruise, i on s'espera una aparició especial del famós os britànic Winnie the Pooh. També hi assistiran, esclar, membres de la família reial, i s'espera que el príncep Guillem hi faci un discurs elogiant el seu pare i Camila, distanciant-se així encara més del seu germà Enric, que per cert no hi serà. També avui s'espera que centenars de milers de britànics participin en el que s'ha anomenat el gran dinar de coronació, on veïns i veïnes es reuniran per menjar plegats. Palau, de fet, ha compartit una recepta per marcar l'ocasió, la quiche de coronació, que està feta amb espinacs, faves, formatge i estragó i ha estat escollida pels mateixos monarques. A tot això, les celebracions continuaran demà, dia que s'ha declarat festiu i que busca encoratjar els ciutadans a dedicar temps a fer voluntariat.
6 minuts i 2 quarts de 9. Ara que sentíem la xiulada a l'himne britànic en algun estadi de futbol, com Anfield, a Liverpool, on també es van sentir xiulets, tot i que van ser tapats després pels càntics, va ser ahir a la Cartuja, a la final de la Copa del Rei, entre l'Osasuna i el Real Madrid, ahir a la nit, un partit que va començar en horaris d'aquests indecents de les 10 de la nit. En aquest cas, però, com dèiem, camuflats els xiulets per part dels aficionats d'Osasuna amb els càntics a l'himne espanyol, una revenació als companys de Superesports.
Ojo, arrenca.
Ui, estàs a la banda del Madrid, eh? Sí.
Alguns xiulets en una banda, els càntics de l'altra. De fet, el rei Felip VI va arribar per veure la final de la seva copa a la Cartuja, per entregar la copa just després d'haver assistit a la coronació del rei Carles III. Al final, el Madrid va patir, però va complir els pronòstics. Va guanyar ahir el rei al Madrid la Copa del Rei 2-1 contra l'Osasuna, amb dos gols de Rodrigo. El primer, al minut 2 de partit, després d'una gran jugada de Vinícius, un dels jugadors del partit, sens dubte. L'Osasuna va empatar la segona part i va mantenir viu el somni fins al final, però Rodrigo va acabar fent el segon gol del Madrid, després, novament, d'una genialitat de Vinícius, que un dia més va acabar el partit encarant-se amb la graderia i amb l'àrbitre. De tot plegat, en té més detalls l'enviat especial de RAC1 a Sevilla, Damià López. Damià, bon dia.
Bon dia. El Madrid és campió de Copa. Com més habitual en les finals, no va fallar i es va endur la seva 20a Copa del Rei contra un Osasuna que buscava el primer títol de la seva història i que ho haurà de continuar intentant en el futur. Rodrigo, amb dos gols, va decidir el partit pel conjunt madridista, si bé Vinícius, amb les seves accions individuals, va ser el principal malson pels navarresos. Lucas Torró, amb un gran gol, va arribar a empatar el partit avançada la segona part, però ràpidament Rodrigo va fer el 2-1 i Osasuna no va tenir més opcions, encara que va caure amb honor i després de jugar una digníssima final. El tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, estava feliç per haver guanyat un nou títol.
Hemos logrado algo importante hoy, esta noche, ganando todos los títulos posibles en dos temporadas, y ahora la exigencia del Madrid te dice que tiene que preparar otro partido el martes. Lo preparamos en un ambiente bueno, feliz e ilusionado.
A partir d'avui el Madrid ja pensa en el Manchester City demà passat, anada de les semifinals de Champions al Bernabéu, encara sense Mendy i també sense Ceballos, que es va lesionar en l'entrenament de divendres. En canvi, Ancelotti sí podrà comptar amb Modric, que ahir ja va jugar els últims minuts de la final de Copa.
Gràcies, Damià, i mentre en veurem a veure si Modric arriba o no dimarts al partit contra el Manchester City. De moment, victòria del Real Madrid, primer títol a la butxaca i pendents d'aquestes semifinals contra el Manchester a la Champions. Per cert, que en les hores prèvies a la final va haver-hi alguns aldarulls a Sevilla entre les dues aficions. De fet, hi ha imatges en què es veu un grup de seguidors del Real Madrid perseguint els dos Osasuna amb el crit nazi de Sieg Heil. També va haver-hi enfrontaments dels ultres amb la policia i batusses amb les cadires de terrasses com a protagonistes als bars. 3 minuts i 2 quarts de 9. Mentrestant, a Catalunya continua el debat al voltant de Rodalies. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat una aliança de país per exigir a l'Estat que traspassi la gestió de Rodalies a la Generalitat. Ho diu avui en un article al diari Ara, arran de la polèmica avaria que hi ha hagut a la R2 a l'estació de Gavà i que pot trigar encara setmanes a resoldre's. Aragonès, que per cert té previst visitar demà mateix l'estació de Gavà per conèixer l'estat de la incidència, com anunciava a la carta que va enviar divendres, que es va fer pública ahir al matí, a la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
En l'article, el diari Ara, Aragonès assegura que el servei de Rodalies no és fiable i argumenta que en els primers 4 mesos de l'any només ha funcionat 22 dies sense cap incidència. Tot plegat ho atribueix directament al fet que la Moncloa n'ha abandonat el manteniment. A més, fos quin fos el govern, diu que des de fa dècades que s'han deixat deteriorar les infraestructures que ja estan instal·lades. Per això explica que el desgavell d'aquesta setmana a la línia R2 no és l'inici del problema, sinó només un exemple de la deficiència del servei de Rodalies. Aragonès defensa abordar la qüestió després de les eleccions municipals per facilitar així el consens.
De fet, sobre aquesta situació de Rodalies, avui és molt interessant, molt, llegir la feina que ha fet el diari Oponés a l'Arturo Puente per publicar un informe inèdit d'Adif que detalla totes les incidències que hi ha hagut a Catalunya significatives a la xarxa ferroviària l'any passat. Hi va haver-hi més de, atenció, 2.000 trens cancel·lats, retards greus en 4 de cada 5 dies de l'any. 4 de cada 5 dies de l'any. No és una cosa que durís una setmana horribilis, no. Al llarg de tot un any, de cada 4 de cada 5 dies de l'any hi va haver-hi alguns retards greus. Hi va haver-hi alguns tipus d'incidència en algun tipus d'incidència en 284 dies de 365. Les incidències durant l'any passat van provocar, en alguns casos, retards acumulats de més de 100 minuts, més d'una hora i mitja de retard, una notícia que, insistim, firma l'Arturo Puente i Victoria Oliveres, que han accedit per primer cop al detall de les incidències de Rodalies i de DIF, avui que Arturo Puente serà la tertúlia del Via Lliure. Doncs precisament sobre les incidències i sobre el caos d'aquesta setmana a l'R2 de Rodalies, sobre la visita de Pere Aragonès demà a Gavà, Renfe s'ha posat a disposició del govern per aclarir el que calgui. En parlava en aquest programa el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Nosaltres encantats d'explicar-nos, encantats de detallar com va afectar la incidència, com s'ha de gestionar la circulació, com s'ha de prestar el servei, quin esforç s'ha fet. De fet, a una de les reunions que hem tingut en territori, la directora de Rodalies va convidar els responsables a que vinguessin en cabina del tren perquè veiessin la complexitat.
Això després de que, recordem, aquest cap de setmana, des d'ahir s'ha posat en marxa un nou horari a la línia R2 sud de Rodalies, bàsicament és un horari que defineix que els trens van més lents i que tots els trens de Sant Vicenç de Caldes i Barcelona trigaran 13 minuts més a fer el trajecte. L'objectiu, diu la companyia, que és oferir als passatgers una informació acurada, vaja, que sigui realista i no amb uns trens que, en fi, que no passaven a l'hora que havia de passar. En tot cas, trigarà més el trajecte i veurem què és el que passa a partir de demà dilluns. I encara sobre Rodalies, Salvador Illa acusa el govern de tirar pilotes fora i no assumir responsabilitats. Illa responia precisament a aquest article d'Aragonès al diari Ara abans que ni tan sols es publiqués. En un acte del PSC a Olesa, el líder socialista demanava al president que faci autocrítica.
És que sempre donaves culpes als altres, sempre externalitzar responsabilitats sense tenir cap mena d'autoexigència, no és el camí que necessita Catalunya. Política última és afrontar les teves responsabilitats i intentar fer les coses en nivell de temps.
Precisament, encara parlant de mobilitat, una qüestió que té a veure amb aquesta mobilitat. Aquest matí a Barcelona hi ha diversos carrers tallats un cop més per curses. En aquest cas, avui és la cursa del Corte Inglés, carrers tallats a la part alta de la Diagonal, a la plaça Catalunya, no s'hi pot accedir en cotxe, però tampoc en autobús. Queden afectades desenes de línies, a més dels busos turístics. També se suspèn el tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària. Per tant, avui, paciència, ben bé fins a les 2 del migdia. La cursa comença d'aquí mitja hora, a les 9, hi ha 26.400 participants i serà per ser cursa benèfica la del Corte Inglés en favor de la Fundació Pasqual Maragall. Ara sentíem Salvador Illa i Pere Aragonès parlant de Rodalies. S'ha colat enmig de la campanya electoral. Queden només 5 dies perquè arrenqui la cursa de les eleccions municipals i es nota precisament amb qüestions com que ahir vam veure Pedro Sánchez parlant també de mobilitat i anunciant una nova mesura relacionada amb el transport públic, que és que el govern espanyol aplicarà descomptes de fins al 90% en trajectes dins l'Estat i també finançarà part dels bitllets d'Interrail. En té més detalls des de Madrid. Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, sí. L'Interrail de tota la vida és notícia perquè Sánchez anuncia que el govern finançarà el 50% del bitllet als joves d'entre 18 i 30 anys que vulguin viatjar per Europa. Cal tenir en compte que l'Interrail ja no és la ganga de fa 30 o 40 anys i ara alguns bitllets arriben a costar fins a 1.000 euros.
Además de fomentar ese Interrail europeo, vamos a hacer un Interrail español. Vamos a hacer un Interrail español.
Aquest Interrail espanyol, com diu Sánchez, oferirà descomptes del 90% en trens i autobusos de companyies estatals, com la Renfe, i en el cas de l'alta velocitat, del 50%.
Para que nuestros jóvenes conozcan todos y cada uno de los municipios y regiones de nuestro país.
Cap de les dues iniciatives serà permanent, només s'aplicarà aquest estiu i entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
3 minuts per damunt de 2:15 del matí. De fet, ara que sentíem aquesta mesura ja precampanya electoral, si podem dir així. Lola García explica avui a La Vanguardia que tant el PSOE com el PP s'estan volcant de ple en aquesta campanya electoral, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que s'han pres en les eleccions del 28M com a la primera volta de les generals de finals d'any. En certa manera, sembla que hi ha una correlació entre una victòria en vots i en regidories per aquestes eleccions tan municipals com en alguns casos autonòmiques i el resultat final després al cap d'uns mesos de les eleccions generals. Precisament avui que podíem llegir el periòdico que hi ha diversos candidats d'aquestes eleccions que s'estan saltant la llei de publicitat abans d'una campanya electoral a xarxes socials. Una investigació del diari del periòdico diu que alguns alcaldables han pagat perquè Facebook i Instagram els publiciti.
És el cas de la candidata de València per Barcelona, Eva Parera, de la formació d'Esquerres a Girona, Guanyem Girona, de la candidatura de Junts per Mataró del partit Ara Reus i de dues candidatures de Esquerra Republicana, les de Mataró i Sant Cugat. En tots els casos es va pagar perquè hi hagués anuncis a les xarxes socials que continuaven apareixent després del 4 d'abril, quan es van convocar les eleccions. A partir d'aquesta data, la llei prohibeix que els partits puguin fer propaganda electoral.
I encara sobre les municipals, Ernest Maragall considera insuficient la detenció dels tres homes que van penjar cartells davant tres seus d'Esquerra, deien fora l'Alzheimer de Barcelona, amb fotos d'Ernest Maragall i del seu germà Pasqual. El candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona reclama que es vagi més enllà i se sàpiga qui va editar i pagar els cartells.
No només o no expressament qui és l'autor del material, sinó expressament qui ho ha decidit, qui ho ha encarregat, qui ho ha pagat, qui ha editat els cartells. S'indica molt clarament que hi ha algú que dona instruccions. Són els instruments d'una decisió que a mi sembla que té, evidentment, en si mateix un caràcter polític.
I mentre els Mossos continuen les investigacions, la resta de candidats van fent la seva. En una entrevista al Digital Público, Ada Colau carrega contra Xavier Trias acusant-lo de negacionista climàtic i remarca que pels comuns és vital guanyar les eleccions perquè Jaume Collboni així haurà de pactar amb ells i no amb Junts. Però el cert és que no hi ha encara un clar favorit per aquestes municipals amb les enquestes. Paradoxalment, ahir Xavier Trias estava molt confiat, deia literalment que guanyarà les eleccions de forma clara.
Escolta'm, la gent es quedarà parada, perquè tots diuen que anem igualats. No anem igualats. Guanyarem clarament la ciutat de Barcelona. I jo seré l'alcalde de la ciutat de Barcelona. Amb un equip extraordinari, perquè tinc un equip extraordinari.
D'altra banda, Jaume Collboni ha aprofitat la seva darrera intervenció per reclamar a la Generalitat gairebé 300 milions d'euros per construir 2.300 habitatges protegits. El candidat dels socialistes acusa el govern de no posar fil a l'agulla en aquesta matèria.
Si proporcionalment a Barcelona es fan 2.300 habitatges impulsats per la Generalitat, on els farà? La resposta va ser: no sé, no respondo. Que no pateixi el president de la Generalitat, jo li diré on pot fer aquests 2.300 habitatges a la ciutat de Barcelona. Li portaré un mapa.
Collboni també demanava el desplegament de 600 Mossos d'Esquadra a la ciutat. I ara que parlàvem d'habitatge i de la pressió també turística, l'Ajuntament de Barcelona reclama al govern de Catalunya un canvi a la llei catalana de l'habitatge per evitar que es repeteixin casos com els que us va avançar RAC1 dels 120 pisos turístics en un sol bloc al carrer de Tarragona de Barcelona. Els propietaris havien aconseguit, com us vam explicar, llicències turístiques per tot el bloc, pels 120 pisos, malgrat la prohibició d'obrir nous pisos turístics. Doncs bé, després de que RAC1 us avancés tant el cas com que l'Ajuntament ja havia pogut retirar 69 d'aquests permisos, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana a la Generalitat que mogui fitxa i que faci una llei més clara sense marge per aquests errors.
Li hem demanat a la Generalitat que reformi la llei, perquè és la llei catalana la única que ens pot permetre revocar llicències, perquè ara mateix les llicències són a perpetuïtat, però en aquest cas, que va ser una escletxa judicial generada per una sentència, doncs hem buscat la fórmula interna per revocar ja una part important d'aquestes llicències.
L'Ajuntament va poder retirar aquestes 69 llicències perquè hi ha una llei que permet fer-ho si l'activitat no ha començat en 3 mesos des que es concedeixen. Tot i això, encara queden 51 pisos amb llicència i la propietat encara pot presentar al·legacions. I parlant de pisos turístics i de la pressió del turisme sobre l'habitatge a Barcelona, un centenar de veïns dels Tres Turons de Barcelona es va manifestar ahir contra la massificació turística.
El barrio no se vende, el barrio se defiende,
Així sonava la protesta, que es va focalitzar a l'accés del Parc Güell. De fet, sobre el migdia van bloquejar l'entrada al Parc Güell. Es queixaven que cada cop hi ha més turistes a la zona i que, a més, el tancament de les bateries del Carmel, dels búnkers, simplement ha fet que es desplacin cap a la muntanya Pelada.
Concretament, els manifestants eren dels barris de Vallcarca, La Salut i el Carmel. Demanen polítiques per aturar l'augment dels turistes a la zona. Ho van fer amb pancartes que duien consignes com Stop Invasió Turística. El representant del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, David Mar, apuntava que amb el tancament dels búnkers del Carmel, ara el turisme de borratxera s'ha dispersat per la zona en comptes de desaparèixer.
Al ballar les bateries entèries, primerament es dispersen els turistes pels voltants, però no desapareixen ni canvien d'actituds ni d'usos. L'Ajuntament segueix promocionant, en aquest cas, la muntanya Pelada com a les millors vistes de Barcelona. I com diem, amb això el que faran, ja ho estem anunciant, és que el turisme de borratxera se'n vagi a la muntanya Pelada a fer el botellot.
Mar, per cert, va culpar l'Ajuntament d'estar fent fora els veïns.
6 minuts i 3 quarts de 9, tot això a les portes d'un estiu i d'una temporada turística que es preveu excel·lent, amb hotelers i restauradors posant el crit al cel davant de la falta de personal. És el problema que tenen ara mateix. Els motius, segons el gremi, són diversos. Des dels horaris, que molts joves consideren que són inassumibles, fins a una feina, en el cas de la del cambrer, que es considera de poc prestigi. El sector creu que la poca demanda per fer de cambrer o de cuiner passarà factura als establiments i que els obligarà a reduir el temps que estan oberts al públic. Víctor Cullell.
Els motius de la falta de treballar són bàsicament els horaris i la falta de vocació. N'han parlat a RAC1 el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Òscar Estover, i el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado.
Cada vegada hi ha menys professionals d'oficis, cambrer, cuiner, fontaner, sabater i pastisser. És una tendència general.
Nosaltres treballem quan la gent està de cap de setmana, nosaltres treballem a l'estiu, ve una generació que s'hi pot escollir, descarta dedicar-se a un tipus de feina que van una miqueta al revés de la majoria de la població.
I per això els locals ja han de reduir els seus horaris. Ho expliquen a RAC1 Meritxell Pérez, propietària del restaurant Meraki, i Anna Pérez, propietària del celler Mas Geli, tots dos establiments al Baix Empordà.
Nosaltres hem apostat per fer horaris seguits, intensius, donar dos dies de festa, i que ens trobem a restaurants i altra gent que ens diu doncs sí, haurem d'obrir menys dies. O hi ha inclús algun restaurant, algun hotel que també ens ha dit doncs nosaltres ja directament ja no obrim el restaurant.
De fet, ja hi ha cadenes hoteleres que estan demanant permisos de feina per gent de fora del país per cobrir la falta de professionals al sector.
I on també falta mà d'obra és a la construcció. Una tendència és que va a l'alça des de l'any 2008 amb la crisi immobiliària, quan llavors es van perdre centenars de llocs de treball. No hi ha relleu generacional, sembla, perquè segons el gremi, i tal com passa en el cas dels cambrers, la feina encara es veu com un estigma. Segons els sindicats, però, el problema són les condicions laborals. Bàrbara Padilla.
Els treballadors que es van perdre amb la crisi immobiliària no han tornat al sector i això pot comportar un problema greu en el futur immediat. Això s'assuma que ser paleta és una professió amb estigma. Ho diu a RAC1 el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez.
El que veiem és que ens falta molta mà d'obra qualificada i professional. No hem tingut un relleu generacional òptim i hi ha l'estigma que treballar de paleta doncs no és la millor forma d'entrar en el món laboral.
Des de Comissions Obreres, però, creuen que el problema és la subcontractació, que empitjora les condicions laborals. Ho explica a RAC1 la secretària general de la Federació d'Hàbitat del sindicat, Isabel Gutiérrez.
El problema que hi ha és que la subcontracta, que és la precarització, el que fa és un incompliment sistemàtic del conveni col·lectiu. És a dir, no paga segons conveni, o paga segons conveni però no fa les hores que han de fer, etcètera, etcètera. Això que provoca que la gent no vulgui anar a treballar a la construcció.
Segons Gutiérrez, amb la crisi immobiliària, el 80% dels treballadors de la construcció van canviar de sector.
4 minuts i 3 quarts de 9. Mentrestant, un jutjat de Sabadell ha deixat en llibertat, amb mesures cautelars, qui era coordinador de l'infantil del club de futbol de Santa Perpètua, acusat d'abusos a menors. Atenció, que és un senyor que ja compta amb 8 denúncies diferents, en moments diferents, i ara el jutge ha decretat ordre d'allunyament i d'incomunicació amb 6 de les últimes víctimes que han denunciat. És un cas que us avançava RAC1, però que, insistim, l'han deixat en llibertat.
L'acusat no entrarà a la presó i està en llibertat per tercer cop, després que el detinguessin al gener per una presumpta agressió sexual d'ara fa 10 anys i a l'abril per uns fets que van passar el desembre passat. L'ordre d'allunyament i d'incomunicació se suma a les altres mesures cautelars ja vigents. Es van imposar després de la segona detenció i consisteixen en la retirada el passaport, la prohibició de sortir de l'estat i la inhabilitació per qualsevol activitat que impliqui el contacte amb menors.
I un parell de punts més també en casos d'abusos de menors. Fora de Catalunya, el país es fa ressò d'un cas d'abusos també d'un home vinculat a l'esport, al futbol, en aquest cas a Navarra. Segons el diari, un dels caçatalents de l'Osasuna demanava a futbolistes menors d'edat fotografies i vídeos íntims i els deia textualment que si confiaven en ell serien el nou Messi. És que és terrible. Els nois accedien, alguns d'ells, i enviaven el material pornogràfic, ja que l'abusador els prometia contractes a clubs de primera divisió. També al diari El País, avui llegim un altre cas, l'exjesuïta de Bolívia, Pedro Lima, que revela que va patir represàlies després de denunciar tres capellans pederastes per abusar sexualment de desenes de menors. Un d'ells, un d'aquests religiosos, és català, Antonio Gausset Capdevila, que va desenvolupar la seva carrera eclesiàstica a Bolívia. Com a resposta, la Companyia de Jesús va expulsar Pedro Lima, això va passar fa 22 anys, però l'exjesuïta ho ha volgut explicar i denunciar ara arran dels casos i els escàndols de pederàstia que aquesta setmana han sacsejat el país. I encara plena de successos, presó provisional sense fiança pel detingut en el tiroteig a Salou, on aquesta setmana van morir dues persones.
Així ho va decidir ahir un jutjat de Tarragona. S'acusa l'home de 24 anys de dos delictes d'assassinat, un delicte de dipòsit d'armes i municions de guerra, un delicte de robatori i ús de vehicle i un delicte de falsedat en document oficial. Ara la investigació continua oberta i els Mossos continuen buscant dos homes més que van fugir i que estarien implicats en aquest tiroteig que es va produir en ple carrer la nit de dimecres. Recordem que tres encaputxats van baixar d'un vehicle i van disparar nombrosos trets contra els dos ocupants d'un altre vehicle. Una de les víctimes va morir a l'instant i l'altre va resultar ferit molt greu i va morir l'endemà a l'hospital. La policia creu que darrere del doble crim hi ha un conflicte entre dues bandes del crim organitzat vinculades al narcotràfic.
Això n'hem estat parlant ja des de fa temps. La presència i la producció de droga també a Catalunya fa que cada cop hi hagi més bandes d'aquest tipus i que estiguin més fortament armades. En aquest cas fins i tot havien trobat un Kalashnikov en el vehicle d'un dels afectats. La Guàrdia Civil, mentrestant, precisament al voltant d'aquesta qüestió del narcotràfic, desarticula una organització amb seu a diversos municipis de Barcelona que portava cocaïna al Marroc.
Sí, l'operació ha acabat amb 21 detinguts a Barcelona, Granada i Melilla per delictes contra la salut pública, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Durant els escorcolls, la policia ha trobat 60 quilos de cocaïna i 120 quilos de xix. La investigació va començar quan els agents van detectar un cotxe sospitós de transportar i introduir droga a Melilla a través del port. Dins el vehicle van descobrir un doble fons al maleter amb 15 grams de cocaïna. A Catalunya, la policia va fer registres a Martorell, Rubí, Terrassa i Gelida. En aquesta última localitat, la Guàrdia Civil va desmantellar un laboratori per tallar i envasar la droga. Els detinguts ja han passat a mans del jutge.
I mentrestant, un parell de punts més, un home n'ha apunyalat un altre a Rubí i els Mossos continuen buscant l'atacant.
Va passar el divendres al migdia al passeig de les Torres del municipi. A 3:15, el sistema d'emergències mèdiques va portar l'home ferit a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i ara la seva vida és fort de perill.
I ha mort un home de 52 anys en un accident de trànsit al municipi aragonès de Pont de Montanyana, a la Ribagorça, per sortida de via.
Es tracta d'un veí de Lleida. L'accident va passar ahir al migdia a la Ribagorça aragonès. El vehicle va sortir de la carretera al N230 que passa entre Catalunya i l'Aragó. Va xocar amb una arqueta de pedra i va acabar a l'altra banda de la calçada.
Passa un minut de 9:15. Avui és molt interessant llegir l'entrevista que li fa el diari El País a Geoffrey Hinton. Qui és Geoffrey Hinton? És l'exvicepresident de Google, que ha plegat, ha estat notícia aquesta setmana, perquè ha plegat amb crítiques cap a, bàsicament, la base de la seva feina els últims anys, que és la recerca en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Avui, en aquesta entrevista al diari El País, avisa, adverteix que cal controlar aquesta intel·ligència artificial abans que no sigui massa llesta. Insistim que és l'home que va deixar la companyia per fer aquesta aquestes alertes. En l'entrevista al País diu que l'ésser humà ha desenvolupat una eina més eficient que no pas el cervell perquè és digital.
Hinton adverteix que d'aquí a només 5 anys la intel·ligència artificial ja podria començar a superar la intel·ligència humana. Per fer-hi front, l'exvicepresident de Google recomana que els esforços se centrin en contenir els perills que pot comportar aquesta nova tecnologia més que no pas en desenvolupar-la. D'altra banda, recordem que fa unes setmanes un miler d'experts ja van signar una carta demanant una moratòria de 6 mesos per frenar la investigació de la intel·ligència artificial. Doncs bé, en aquesta entrevista al País, Hinton assegura que ell no la va firmar perquè creu que l'objectiu no és realista.
Passen 2:09, en el dia que avui fa 50 anys que el Washington Post va guanyar el premi Pulitzer per la investigació periodística del cas Watergate, avui fa 50 anys. Dos periodistes, que llavors tenien 20 anys, Bob Woodward i Colin Bernstein, van provocar la primera i única dimissió d'un president dels Estats Units, de Richard Nixon.
El 7 de maig del 1973, el jurat dels Pulitzer va donar el guardó al The Washington Post dins la categoria de servei públic, que és la més important i l'única sense dotació econòmica. Gràcies a això, l'escàndol polític va passar a ser un exemple de periodisme d'investigació. Els periodistes van treure a la llum les activitats il·legals que es van fer dins la Casa Blanca l'any 1972 per aconseguir la victòria de Nixon, com la instal·lació de micròfons i càmeres a la seu del Comitè Electoral del Partit Demòcrata a l'Hotel Watergate per espiar les converses. Tot i que Nixon va tornar al poder, l'escàndol va provocar la imputació dels consellers propers al president i la seva mateixa caiguda el 9 d'agost del 1974.
Doncs bé, precisament demà s'anuncien els Premis Pulitzer d'aquest any, una cerimònia a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Columbia a Nova York. I un apunt més en plana internacional, els paramilitars russos del grup Wagner estan disposats a entregar a les tropes txetxenes les seves posicions a la ciutat ucraïnesa de Bakhmut. El possible relleu arriba després d'haver amenaçat, ho explicàvem ahir, el Kremlin, d'abandonar aquest municipi perquè diuen que l'exèrcit rus els ha abandonat. El traspàs sembla que s'estaria negociant.
Preveuen que el canvi es faci dimecres, quan expira l'ultimàtum que el grup Wagner perquè se'l proporcioni més armament. Diuen que se'ls acaben els cartutxos i, per tant, han de plegar. Mentrestant, continua el foc creuat entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, segons l'agència de notícies russa TASS, una bomba llançada per l'exèrcit ucraïnès ha ferit l'escriptor i paramilitar rus Zajar Prilepin. Ahir li va esclatar una bomba al costat del vehicle on anava i va matar el conductor.
10 minuts i a les 9, i atenció a la mesura que ha hagut de prendre Figueres arran de la vaga d'escombriaires, convocada el dia 28 d'abril. El municipi ha decretat l'emergència sanitària per fer front a la quantitat ingent de deixalles que s'havien acumulat als carrers en l'última setmana. L'Ajuntament ha hagut de contractar, de fet, un servei de neteja extern per netejar els carrers. Només ahir van recollir 30 tones de deixalles, gairebé una tercera part de tota la brossa que s'ha acumulat des de l'inici de la vaga. I ara de seguida us parlem de Sálvame, de les novetats de la caiguda d'aquest programa, de l'agenda musical, però abans un últim apunt per dir-vos que el ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha ingressat a un hospital de Madrid després d'una operació a la vesícula. Segons ha explicat a RAC1, fonts del govern espanyol li han diagnosticat còlics biliars i colecistitis, tots dos diagnòstics provocats per pedres a la vesícula. Bolaños, que s'haurà d'estar uns dies, per tant, a l'hospital, i ha hagut de cancel·lar l'agenda de precampanya dels pròxims dies. Els metges l'haurien operat ahir a la tarda a l'hospital públic de Madrid, del qual encara es desconeix el nom. De seguida, la informació cultural.
Festival Mariner Palamós Terra de Mar. El 13 i el 14 de maig, al Port de Palamós.
Una edició dedicada al salvament marítim amb embarcacions de cossos d'emergència i exercicis de rescat de nàufrags amb llanxes ràpides i helicòpter.
I també navegacions pel litoral del municipi, visites als vaixells, batejos amb vela lleugera, caiac i paddle surf, tastos de cuina marinera, jocs i tallers infantils i un ampli mercat d'artesans.
Més informació a palamosterrademar.cat.
Històries de rentar roba amb Deter Solim.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Deter Solim Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solim t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Seran 20 amb 32. T'estimes més una bossa?
Jo estimar, la veritat, t'he de dir que... M'emocionaré. Que t'estimo com si fossis fill meu.
Però...
Com un fill meu, he dit.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra'l ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
1. minuts i les 9 del matí. Mentrestant, els treballadors de del programa de Telecinco Sálvame es van assabentar que Mediaset ha decidit posar fi al programa a través de la premsa. Ho explicava ahir aquí al Via Lliure una de les col·laboradores més longeves del programa, Laura Fa, la periodista que també és col·laboradora del Versió i del Vostè Primer d'aquesta casa, va afegir que els han dolgut especialment les maneres, perquè el primer en publicar la notícia va ser precisament el diari El Mundo, que és un diari que ha carregat a tort i a dret contra el Sálvame. De fet, Fa li atribueix part de la culpa del final del programa.
Sí que se'n parlava molt de que podria arribar aquest moment, però el que ens deien és que no era imminent, i jo trobo que hi havia infinitat de maneres de fer-ho i no que nosaltres ens assabentéssim per un diari que ha contribuït fortament a carregar-se el programa amb un titular, fin a la telebasura, no sé què diu El Mundo, fan ells bastanta escombraria com per tirar-nos a nosaltres això al damunt.
La periodista que reconeix que sap que l'últim Sálvame serà el dia 16 de juny, perquè s'ha publicat a la premsa, no pas perquè li hagin dit, i pel que fa al buit que deixarà el programa, Fa no va aclarir què hi farà la productora d'Anna Rosa Quintana. De moment sí que va dir que l'estiu Sandra Berneda presentarà un programa que es dirà Així és la vida. Així és la vida, per substituir Sálvame. El que sí que sabem del cert, per cert, avui ho publica El Periódico, és que aquell anunci que va fer a Twitter Pablo Iglesias dient que havia fitxat a Jorge Javier Vázquez per fer un espai a la nova televisió Canal Red era una broma. Avui, que encara en qüestions televisives, els fans de Frasier estan d'enhorabona perquè la sèrie arriba per primer cop a les plataformes. Hey baby, I hear the blues are calling, toss salad. En aquest cas, a Sky Showtime, que recupera les 11 temporades d'aquesta icònica sitcom dels 90, que era, en el seu torn, un spin-off de Cheers. Però aquest no és l'únic clàssic de l'època que s'incorpora avui al catàleg de la plataforma. No és Sebastià Darbo. És Twin Peaks, que la mítica sèrie de David Lynch i de Mark Frost, que torna a poder-se veure, en aquest cas a Sky Showtime, el thriller que retrata, com sabeu, la vida dels habitants d'aquest poble del nord dels Estats Units després de l'assassinat d'una jove, de Laura Palmer, sèrie que després de 30 capítols es va interrompre 3 dècades fins al 2017, quan va culminar amb la tercera i última temporada. Obrim ara plana musical amb una cançó que, atenció, es publicava avui fa 30 anys. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Si s'ha despertat ja a aquesta hora del matí, que estic convençut que sí, mossèn Nin, ja me l'imagino preparant-se tota la, en fi, la sotana i tot plegat per venir a fer l'embalat d'aquí a una estona, perquè estarà dedicat a aquest hit de Hathaway, el cantant de Trinitat nacionalitzat alemany, What is Love, que es va convertir llavors a l'any 93 en un èxit, en un hit de les pistes de ball a nivell mundial. Una efemèride que, en fi, que ha fet embogir mossèn Nin i que dedicarà avui l'embalat a l'Eurodance dels 90. I parlant de encara de música, queden molt poques hores per poder apuntar-vos al karaoke eurovisiu que muntarem dissabte que ve a Eurovisió, el dia d'Eurovisió, 7è any consecutiu que convertirem aquest estudi en un escenari de karaoke perquè oients, col·laboradors i algun convidat especial vingueu a cantar. Què heu de fer si voleu participar-hi? Doncs senzillament triar un tema que hagi sonat a Eurovisió qualsevol any, qualsevol país, per exemple aquest. Sempre più liberi. Insieme, del gran Domenico Modugno, que de fet va representar Itàlia en diverses ocasions, o aquest altre. El Waterloo d'Ava, que podeu venir a cantar sols, o si voleu, en grup. O també. Que l'esteu cantant ja ara. Ja, la diferència entre cantar-la ara i cantar-la aquí a la ràdio, doncs, és molt petita. Estic convençut que l'heu cantat a algun karaoke ja. El Bailar Pegados de Sergio Dalma. Recordeu, qualsevol tema que hagi pujat a l'escenari del festival, un cop el tingueu, agafeu el mòbil, graveu una nota de veu cantant-lo i ens l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39. 606 25 64 39. Avui a les dues, per això dic que queda molt poc temps, tanquem la recepció de gravacions. Aquest any que posarem en joc tres premis pels tres participants que arribin el diumenge, el dissabte que ve a la final. El tercer s'emportarà una barra de so Kenwood valorada en 130 euros. El segon, una microcadena de Kenwood amb ràdio valorada amb 330 i el 330 euros. I el primer, el màxim guanyador, el rei del karaoke Eurovisió del Via Lliure, s'endurà cap a casa un sistema Hi-Fi Smart Radio de Kenwood de 400 euros per gaudir al màxim del Festival d'Eurovisió també. Festival que, per cert, comença oficialment avui. A partir de les 4 de la tarda, hora catalana, les 37 delegacions participants al concurs lluiran les millors gales a la catifa turquesa que precedeix la inauguració d'Eurovisió. Comencen així 7 dies en què Liverpool serà la capital de la música en lloc d'Ucraïna, de Kiev, que va ser la gran guanyadora de l'any passat, però no pot acollir, evidentment, el festival a causa de la guerra. Pel que fa a l'edició d'aquest any, totes les mirades posades al damunt d'aquesta cançó, la gran favorita, Tattoo, de la sueca Loreen, que ja va guanyar l'any 2012 amb Eufòria. En les cases d'apostes la segueix de prop Finlàndia. Carija, cada cop més popular amb aquest cha-cha-cha. També apunta maneres la Zarra de França. Una aposta que ha començat a sonar totes les travesses des que van començar els assajos. Pel que fa a la representant de televisió espanyola, Blanca Paloma, tot just ahir vam saber que actuarà de les primeres. Els entesos avisen que no és massa positiu actuar dels primers perquè, en teoria, no beneficia les votacions. Però, en qualsevol cas, qui ja deu estar esperant aquesta hora davant del George Hall de Liverpool, que és on faran la cerimònia d'inauguració, és l'expert en el festival i boig d'Eurovisió, l'enviat especial de RAC1 a Liverpool, Jordi Ramos.
La catifa turquesa es podrà veure en directe pels canals oficials d'Eurovisió. Demà, aquí a Liverpool, començaran a preparar les gales després d'una setmana d'assajos individuals on les candidatures han pogut acabar de perfilar les actuacions amb l'equip de producció. Ahir a la tarda, precisament, va ser el segon i últim assaig de Blanca Paloma, i el seu compositor i escenògraf, José Pablo Polo, confessava a RAC1 que n'està molt satisfet del resultat.
Necesitábamos corregir algunas cosas que hoy ya se han corregido. Hoy hemos dado ya las últimas notas, y si esas últimas notas están... todo irá sobre ruedas.
La principal novetat del Festival d'Eurovisió d'aquest any està en el sistema de votacions, perquè s'eliminen els jurats de les semifinals i per primera vegada podrà votar tot el món.
Pel que fa, gràcies Ramos, a la gent de concerts, avui el Pony Pissador arrenca la gira del The Longest Pony. Divendres es van estrenar a l'Hospitalet, avui arriben a l'Auditori de Girona amb el disc que han gravat amb els britànics The Longest Johns, un treball majoritàriament en anglès que neix de l'amistat creada als festivals de música marinera d'arreu d'Europa en què coincidien tots dos grups. I d'una proposta així peculiar com és el Pony Pissador a una altra que també és original com la d'Àngels Tànic. Àngels Tànic és el cantautor càntabre que presenta avui al Cafè del Teatre de Lleida el seu últim disc, que es diu Polvo de Batiato. I a Badalona continuen els concerts gratuïts de les festes de maig, avui amb Maria Jaume. Per totes les coses que he deixat passar. La cantautora mallorquina...